Hola, bona tarda.
Què tal tot?
Tot bé, gràcies
tot
a
bé.
Déu, tot bé.
Et trobem...
Per aquí, Sant Pol.
Ah, efectivament.
A Sant Pol, sí.
Et trobem de setmana final de campus, no?
Ah, exacte, sí. Aquest any setena edició, set setmanes, i les coses han anat molt bé. Contents de com han anat, sobretot amb la qüestió sanitària, que quasi és més important que la tècnica o la tàctica que els hi puguem ensenyar als nens. I estem molt contents, la veritat que sí. Es fa una mica ja feixuc perquè fa molta calor, però mentre hi hagi nens hi ha alegria, i mentre hi hagi alegria hi ha futbol.
Sí, i sobretot és molt entrebanc, molt mal de cap, tot això d'haver-ho d'adaptar a les mesures anti-Covid.
No, mira, gràcies a Déu, i toquem fusta el que faci falta. Sant Pol ha estat un poble on hi ha hagut, pràcticament no hi ha hagut contagis. Els nens segueixen les mesures reglamentàries adients, presa de temperatura, mascareta, gel hidroalcohòlic per les mans... clar, bé, evidentment estan 4 hores al campus i estan 20 hores més a casa seva, no? Però gràcies a Déu, aquí les zones de Sant Pol, i per tot a Sant Pol, no hi ha hagut molts problemes.
Has vist algun Messi? Algun futur Messi?
És complicat, la Messi n'hi ha un, i no sé si n'hi haurà una altra a la història, i és molt important... sobretot que els pares no es pensin que tenen Messi. Hi ha jugadors que tenen talent, hi ha jugadors que estan progressant molt, però és molt aventurat poder-los dir, i no és convenient ni adient dir-los que poden arribar a ser un dia Messi, perquè després ve la frustració, i la frustració és molt difícil de lidiar. I és encara a vegades més important amb els pares que amb els nens.
Parlant de Messi, parlant del Barça, quines sensacions et va deixar el partit davant del Nàpols?
Bueno, doncs que un Barça sense Messi és un Barça totalment diferent. Quan Messi està endollat i quan Messi vol, defineix i decanta partits, i és així. És complicat, és complicat valorar la situació actual del Barça pel tot que ha passat, És cert que tots els equips estan en les mateixes condicions, No puc entrenar, tot molt llarg, el tema del Covid, el tema de lesions, però clar, el Barça s'hi afegeix, doncs, bueno, la planificació que ha estat molt dubtosa, que ara has de tirar pràcticament de 14 jugadors perquè no en tens més, i jo feia una anàlisi post-Covid dient que les plantilles més equilibrades, com vull dir més equilibrades, vull dir un nombre de 20 jugadors, doncs que no un sigui de 10 i l'altre sigui de 4, sinó que tinguin un mig alt, seran les que arribaran fins al final, no? Què passa? Que clar, que nosaltres tenim Messi i aquest factor és diferencial. Ho va ser l'altre dia i estic convençut i confio en que ho pugui ser d'aquí al final.
No et moguis gaire, Lluís, perquè no sé si estàs fixa i quieta en un punt, però...
Estic a casa.
Ah, estàs a casa. Bueno, és que l'antena va i ve una mica, però de moment podem continuar parlant. Plantilles equilibrades, sí, però la del Barça és una mica curta.
No, clar, és el que deia, els 10. O sigui, al final de temporada es reben el que tu has sembrat, no? I el Barça aquest any... doncs no ha semblat correctament perquè no està recollint la collita. I quan no dic correctament, dic, bueno, amb una àmplia plantilla, amb jugadors de nivell, amb jugadors que acompanyin a Leo. És cert que això també és una cosa que no es pot tenir a vegades en compte, que ha sofert lesions, doncs, de jugadors importants i que podien ser decisius. Però ha estat tot tan raro i estrany, doncs, bueno, que hagi perdut la Lliga, perquè crec que no l'ha guanyat el Madrid, sinó que l'ha perdut el Barça, però que ara està en disposició de guanyar aquesta Champions atípica. I confio en que la pugui guanyar, o sigui, amb el factor Messi tot, i que el com, aquest com que diem que a vegades és tan important en el Barça, no s'està veient en els últims partits.
D'això anava a parlar. Has parlat dels descansos. L'efecte que fa és que en els partits que quedaven de Lliga, com era... partit, descans, prèvia, físicament això al Barça li ofegava. En una competició més curta i amb més distància per descansar, beneficia el conjunt blaugrana.
Sí, el Barça està acostumat a jugar dimecres, diumenge, dissabte, dimarts, està acostumat, però clar, estem parlant que quan entren en rotació, almenys una vintena de jugadors. El Barça ha entrat en rotació 13-14 jugadors. Llavors, clar, no és el mateix. O sigui, l'aspecte físic canvia molt, l'aspecte psicològic també és molt important, i crec que li ha faltat, doncs, un remanent de 2-3 jugadors, a no ser, clar, que ens haguessin tirat a la piscina i els diuen, no, doncs comptem amb gent de baix que també han d'entrar en aquest tipus de rotació, no només en minuts en pocs minuts, no, partits importants, per què no?
Deia aquí que Setién, després d'acabar el partit, que el tema del control, que ara no hi ha cap equip que pugui mantenir el control 90 minuts. No, escolti, és que no és això, és que el control del partit va fer l'efecte que el va tenir més el Nàpols que no pas el Barça.
Sí, però mira, jo et diré una cosa, hi ha un equip que és l'Atlètic de Madrid que té el control dels partits i no necessita tenir la pilota, i té el control del partit defensivament. El control del partit no vol dir tenir la pilota. Què passa? També una altra diferència, que ara el Barça actualment no triga com seran els partits. Abans, quan dic abans, fa 2-3 anys, no s'ha triat com serà aquest partit. Doncs aquest partit serà jugant a camp contrari. Ho farem. Com farem aquest partit? Aquest partit ens replegarem a l'època de Luis Enrique i sortirem a la contra. Per què? I així guanyarem. Ara no tria. I aquest és el problema. Un equip com el Barça ha de triar com han de ser els partits. I ara, actualment, no ho pot ser.
El que passa és que, bueno, aquí hi hauria potser un futbolista, clar, és veritat, el dissabte no hi era Busquets, no hi era Arturo Vidal, que és un home que se tiene y confía, però això va permetre de veure un De Jong a l'alça. Em va deixar aquesta sensació.
Sí, per mi Busquets és fonamental en aquest Barça per molts motius, i De Jong aquesta temporada per mi ha estat un nivell alt. M'hauria agradat que hagués sigut molt més regular, però és la temporada que té d'adaptació. A partir de l'any que ve estic convençut que De Jong s'hi volarà. Ser un jugador va ser un molt, molt bon fitxatge.
I l'aportació que han de tenir homes que ja han d'agafar definitivament la propera temporada una mica més de protagonisme, penso en Riqui Puig, penso en Ansu Fati, etcètera.
Sí, mira, ho comparo, jo dic a molta gent, amb els vins, amb el procés de maduració del vi. El procés de maduració de Riqui Puig ja ha passat. O sigui, és que se'ns està a punt de picar. O sigui, Riqui Puig ja ha d'estar en l'equip, ja ha de ser un mes, ja ha d'entrar en aquesta rotació. I Ansu igual, Ansu ha tingut un procés de maduració doncs, molt ràpid, molt explosiu, com un cava. Ansu és un cava i Riqui és un vi, però és un bon vi. I el bon vi s'ha de veure ja, no el pots guardar, perquè si el guardes més se't pot picar. I és aquesta la comparació. Són jugadors ja de primer equip i que han d'entrar en aquesta rotació de 14, 15, 16, 17 i 8 jugadors. Però és que no és perquè ho digui jo, a mi m'agradaria. És que ho han demostrat. O sigui, si tu fas els 5 millors jugadors d'aquest Barça post-Covid, doncs et diria Ter Stegen, Piqué, Messi, Riqui i Ansu. O sigui, però no és perquè ho digui jo, és perquè ho han demostrat en els partits, que és l'únic que podem veure.
I un altre factor que potser afecta més al Bayern, però que també ho haurien d'analitzar i de posar sobre la taula. El fet que hagin resolt la Bundesliga passejant-se i l'eliminatòria davant del Chelsea de passeig, els hi pot treure una mica de punt competitiu que a l'hora d'afrontar el partit contra el Barça això sigui una altra història que no pas la Bundesliga.
Mira, a mi el que no m'ha agradat és les declaracions de Lothar Matthäus. Demà, que va dir que aquesta eliminatòria, pues, que si no hagin fet les coses bé, pues, que la guanyaria sobrat. Bueno, caràcter
alemany... Però això és molt alemany, Lluís?
Sí, per això t'ho va dir, el caràcter alemany una mica crescut, crec que li pot fer l'efecte boomerang. Mira, i després, o sigui, l'altre dia Boateng va retirar lesionat, no sé si serà o no, però bueno, Boateng, quan salti el camp, si salta el camp i vegi Leo, que comença a fer el que sempre fa, jo crec que el caràcter alemany... Ara una mica s'arrossega una mica. Clar, no li pots donar...
Ai.
Això, aquestes declaracions, a vegades els entrenadors les fem servir per entrar dins del vestidor i dir, mira què diu Lothar Matthäus. Bueno, si piques els jugadors del Barça, piquen, Ells piquen.
Sobretot si piques a un que porta el número 10, ho va dir Guardiola una vegada, on juga el petit... Aquest és el favorit. Amb aquesta acabo, Lluís. De 0 a 100%, el típic joc i la típica pregunta. Quin tant percent de possibilitats li donem en aquesta hora al Barça de guanyar la Champions?
És que, clar, jo soc molt del Barça.
Però ho analitzes molt bé.
Sí, bueno,
i molt fredament.
Perquè he de ser fred i he de ser conseqüent, però a l'hora de fer valoracions soc fred, però a l'hora de fer apostes soc del cor. El Barça pot guanyar la Champions. Clar que sí que pot guanyar la Champions. La guanyarà la Champions. Per mi la guanyarà, que costarà, clar que sí. Que no és favorit. Per què no és favorit? Perquè no estan bé. El Barça sempre és favorit. Sempre és favorit. En tots els partits és favorit.
Doncs amb això em quedo. El Barça guanyarà la Champions, Deixa'm...
Sí.
Tallo per davant i tallo per darrere, Em quedo amb aquesta frase. El Barça guanyarà la Champions.
Sí, convençut. Vinga, som-hi.
Lluís Carreras, moltíssimes gràcies per aquests minuts. Una forta abraçada.
Gràcies a vosaltres. Adéu.